El suplement.
9 i 4, al llarg dels últims 18-20 mesos, el president Puigdemont ha reiterat la que podria ser la idea central del seu mandat.
Quan vaig arribar a la presidència de la Generalitat, encara no fa un any, vaig recordar que l'objectiu d'aquesta legislatura era portar el país de la postautonomia a la preindependència. I és el que s'espera que fem. S'espera que un govern compleixi el seu compromís i que busqui la manera més encertada de poder-lo complir.
Però què implica això? Fins a quin punt està disposat a arribar el govern i el president per complir aquest objectiu? L'1 d'octubre és viable encara? L'autonomia de Catalunya és vigent després del que hem vist aquesta setmana? En parlem amb dos homes que han entrevistat el president Puigdemont a les portes de l'1 d'octubre. Un és Vicent Sánchez, director de TV3, i l'altre és Jordi Evo, director de Salvados i també presentador. Com esteu?
En general?
En general, sí.
Sí, en general molt bé. Tenim salut, ens podem llevar cada matí, al final de mes ens paguen... La família prou bé, no ens podem queixar.
Tot igual. Ara, amb una petita diferència de que hi ha gent que, bueno, hi ha gent que pretén espantar a la gent que volem viure tranquils, fer la nostra feina, arribar cada dia a casa, que ens sentim més o menys honestos i més o menys dins de les coses que són raonables. I, clar, hi ha una gent que es dedica a amargar la vida a gent com aquesta, que puc ser jo, que pot ser un d'aquests càrrecs de la Generalitat, que ara estic veient per les imatges de TV3, com sortien l'altre dia declarant la ciutat de la justícia. Mm-hmm.
Sense negar això, hi ha gent que també volem això i a vegades també ens sentim, bueno, una mica interpel·lats per gent que, en teoria, és bastant pacífica.
Sí, però a mi m'han interpel·lat gent tota la vida. Vostè i jo ens dediquem a un ofici que és el del periodisme i, per tant, moltes vegades o ens atribueixen opinions o ens atribueixen malestars i fins i tot opcions polítiques que fa que molta gent interpel·le.
Deu ser que jo sóc més jove i m'he trobat que en els darrers anys la interpel·lació ha sigut molt més gran.
A mi m'han interpel·lat sempre. No, escolta, no vull ni explicar-li si vostè fora valencià, visquera en València, diguera que el català i valencià són la mateixa llengua. Ja li puc dir que
com no ho és... Com jo ho he mantingut sempre, tant a València com aquí, no,
també
m'han interpel·lat per això. Però, bueno, fins i tot m'han interpel·lat per parlar del País Valencià
doncs, imagine vostè vivint en aquella ciutat, hi ha una sèrie de gent que ara són els mateixos, per cert, que estan al darrere d'aquestes maniobres judicials i policials, doncs tot el dia fent-te sentir d'una manera molt aspre, molt desagradable, dient-te coses molt bèsties, amenaçant, etcètera. Vull dir, amb això que li vull dir? Vull dir que fent determinats oficis tots ens han sentit sempre interpel·lats. Ara, una cosa sentir-se interpel·lat i una altra cosa molt més seriosa, sentir-se amenaçat pel teòric que està de dret.
Jo, si normalitzem segons quines coses, doncs normalitzem-les, però jo crec que hi ha coses que passen tant que fa l'estat espanyol, com a vegades fan alguns sectors també de Catalunya, que crec que no són sanes, però ja està.
Sí, jo també.
I només volia manifestar això.
Sí, jo també. I li ho entenc.
Jo només he preguntat com esteu, eh?
Pues, no. Vostè tocant-nos la pera, preguntant-nos això.
No, és que jo a part no he vingut a discutir amb
el
senyor Vicent Sánchez.
No. Però deixem dir-li una última cosa.
Només era una puntualització.
Ja, però deixem dir-li una cosa. És que aquesta puntualització la sent molt...
I a part, com hauria jo de posar-me a discutir amb Vicent Sánchez tard tertulià professional, amb anys i panys dins de les tertúlies catalanes i, per tant, que a mi em pot fotre una pallissa en aquest terreny bastant impressionant. És a dir, no entraré en aquest terreny.
Ho dubte molt perquè resulta que vostè se la sap ben llarga.
Jo no me la sé ben llarga perquè mai m'haurà vist a una tertúlia com a vostè jo l'he vist.
I perquè jo, però la meva professió, perdone.
Vostè està doctorat en tertúlia.
La meva professora s'equivoca. El meu doctorat és en periodisme i en ciència de comunicació i humanitats.
Que no li nego això, però en tertúlia també.
Un moment.
A mi, des de la discrepància, vostè em sembla un dels millors tertulians que ha tingut Catalunya.
D'acord.
I ara potser hem guanyat un gran director de la tele, però hem perdut un enorme tertulià. Veig que avui està traient tota la seva artilleria davant d'un pipiol.
Però li diré que sé fer altres coses millors, que segurament a vostè el sorprendrien.
Si vostè sap fer coses millors, és que sap fer coses extraordinàriament bé.
Increïbles. No s'ho pot imaginar. No, per una cosa molt ràpida.
Sabeu que m'agrada molt de vosaltres? Només dic una frase. La ironia amb què us parleu.
Home, i tant, som dos mestres. Però una cosa només, ja acabe. No és comparable, de veres. No és comparable sentir-se interpel·lat per alguns sectors socials perquè et qüestionen o et diuen no sé què i sentir allò que diuen el peso de la ley damunt. No és comparable. És a dir, no és comparable sentir que hi ha... I ara li explicaré...
Doncs mira, jo crec que a vegades això sí que és comparable.
Jo crec que no. Perquè he patit el mateix que vostè i l'altre.
A mi el pes de la llei, quan és tan injusta, tindràs a tothom al teu costat. I jo crec que l'altre... Jo crec que... No sé, jo he escoltat coses que s'han dit des d'ahir sobre Joan Manuel Serrat, A mi m'escandalitza.
Sí, home, però jo, he sentit coses, però bueno, anem a veure.
No, però gent agra, cantó,
gent agra i desbocada,
que...
clar, gent agra i desbocada, per desgràcia, hi ha en tots els fronts del món. Això no inhabilita una causa. Vull dir, la causa més bonica del món, la causa més sincera, la causa que pot despertar més alegria, aquesta, siga des del catolicisme ben sentit fins a la República Espanyola o el que siga, té darrere una sèrie de gent que quan es manifesten amb tota la seva primarietat són terribles, això ho sabem tots. Clar,
doncs jo crec que home, em sembla bé que es denunciï, perquè clar, com que jo quan veig a la caverna mediàtica, per exemple, espanyola, em poso negre, jo desitjo que quan veieu la caverna mediàtica
cibernètica
també, és a dir...
molt poquet.
Home, perdoni.
No, home, no, senyora Évole, vostè cada dia es mira la premsa.
Però si no,
jo li dic...
No,
si jo mira...
La premsa...
Hauria de reconduir una mica la conversa.
La premsa... Perdoni,
vostè estava aquí, no?
Sí, jo estava aquí. De moment sí. Ara m'haré un cafè. Si em poden portar un cafè, perquè m'ho miraré amb més distracció.
Porta-li un cafè al senyor Estrés.
La premsa, ja que estem a la ràdio, per exemple, també és la ràdio. I jo crec que el panorama radiofònic català és àmpliament pro-independentista i em sembla molt bé que hagi aconseguit...
I àmpliament plural...
No,
i àmpliament civilitzat, home, són coses que cal dir també.
Però per què vostè li treu importància a aquest panorama mediàtic? I perquè quan jo li dic...
No, li trec importància a aquest panorama mediàtic. Entenc perfectament que a Catalunya, si parlem de ràdio, hi ha un 70% d'audiència que pren opció per les dues grans emissores d'aquest país, i en aquestes dues emissores, diem-ne que l'expressió majoritària, l'opinió tant de contertulians com de professionals, etcètera, etcètera, és també la majoritària del país, de Catalunya.
Ah, sí?
Ara, sí, que és, pues, sí, és una gent pro-referèndum, i també, segons qui, perquè els periodistes no prenen posició, per dir-ho així, explícita, pro-independència, segur.
I la independència és majoritària al país?
Al país, sí, home.
Que una persona sigui independentista o no ho sigui, això hauria de ser indiferent per fer una professió com el periodisme. Arribats aquí, anem a parlar del tema que avui ens ocupa.
Bé, d'acord.
Us sembla bé?
I tant.
Només direm
que... Estem d'acord amb la frase que he fet servir?
D'acord.
Sí? D'acord.
És una pena, perquè volia...
Vosaltres heu entrevistat...
Pot continuar,
últimament a
Puigdemont. El Ricard ens deixarà,
Sí, jo us deixaré fer el que vulgueu.
Per què no te'n vas, Ricard? Perdona, deixa això.
Jo, si vols, me'n vaig.
No, que ets capaç d'anar-te'n.
Sí, clar.
No te'n vaig,
sí,
per l'amor de Déu.
Heu entrevistat a Puigdemont últimament. De fet, Jordi Évole ho va fer ahir.
Sí.
Com ha anat? Com el vas veure?
Jo m'ho vaig passar molt bé. És veritat que, i perdoneu el 5.000 taurí, no voldria jo ofendre ningú, però és un toro molt torejat. I llavors és molt difícil entrevistar-lo perquè té un argumentari molt elaborat, molt ben argumentat, i llavors a tu se't fa difícil a vegades repreguntar, però crec que és una entrevista on és vital la repregunta, perquè jo tenia molts dubtes, per exemple, jo tinc molts dubtes de com es farà l'1 d'octubre, i crec que hi ha molts ciutadans, ara em trobava el taxista venint cap aquí, que em preguntava, és que jo encara no sé si tindré col·legi, si no el tindré. Hi havia molts dubtes tècnics que jo li vaig preguntar, i alguns no me'ls va resoldre.
Mira, tenim un avançament, comença així.
President Puigdemont, creo que nunca había hecho una entrevista con tanta tensión en el ambiente. Espero que al menos de esta conversación salgan conceptos que aclaren la situación en la que estamos. También le digo que soy yo el que estoy de espaldas a la puerta. Si usted ve que se abre y entra la Guardia Civil, avíseme, que yo no lo veo.
Pero creo que no lo irán a buscar a usted.
Por si acaso, usted me lo dice. Presidente, ¿el 1 de octubre habrá referéndum?
Sí.
No, jo he de dir que compartisc absolutament les mateixes incògnites i els mateixos dubtes que té el senyor Évole.
Que és el que té tota la ciutadania. És a dir, quines garanties hi haurà, si això es farà o no, perquè, clar, una cosa que el govern català digui es farà,
d'acord,
i l'altra és que veiem el que veiem, per tant no sabem com acabarà això.
La paraula garantia és com moltes paraules... implica una semàntica tramposa.
Jo no dic els garanties,
més... No, ho ha dit el senyor Ustrell, perquè els que més demanen que es facin garanties són els que estan disposats absolutament fins al final a que no n'hi haja. És a dir, no permetre-ho. Per tant, quan algú diu en referèndum, si no són garanties, no el poden fer. Bueno, vostè, que és el que ha de fer les garanties possibles, fas el favor. És com aquell acudit de Gila, que no sé si vostè s'han recordat una revista que es deia Manolo.
Això com amb l'edat.
Sí, exacte. No, però la mente, perquè hi ha coses que són de referències antigues. Hi ha una revista que el senyor Eule potser se'n recorda, que es deia Manolo. I aleshores hi havia un acudit en la portada que es va fer molt famós d'un senyor amb un ganivet pegant-li ganivetades a un altre. I aleshores passava un al costat i deia, però hombre, déjenle usted darle puñalades al pobre hombre. I deia, pues que deja de llamarme asesino. Clar, vull dir, no se poden demanar garanties quan qui les està demanant és el primer que no permet que hi hagi garanties. Quan jo vaig entrevistar el president fa pocs dies, Puigdemont, els mateixos dubtes, tenia jo els mateixos dubtes que el senyor Evole, i li vaig fer les mateixes preguntes.
Home, no ho sap.
Sí, en el sentit de com es votarà i logísticament com es farà, i vaig obtindre la mateixa resposta que he sentit ara, un sí molt convençut, però a l'hora de la veritat, amb els detalls, no volia dir res. I entenc també que no volia dir res perquè el senyor Puigdemont n'hi ha prou que digui una cosa perquè ràpidament s'activa tot l'aparell judicial i policial espanyol per evitar-la. Aleshores, jo entenc que si el senyor...
Però hi ha un moment que això s'ha traslladat
sí, a la gent. Jo entenc que si el senyor Puigdemont diu, mire, enviarem, no es preocupen vostès, que enviarem les targetes censals. I ho farem d'aquesta manera. Hi ha un empresa... Perquè jo li preguntaria, però els Correus no les repartirà, perquè mira el que està passant en les publicacions d'Òmnium. Aleshores em diria, bueno, però hi ha una empresa que són molt amics, no, i que es diuen així, i aquests ho faran. I al cap de 5 minuts hi ha la Guàrdia Civil en la porta d'aquella empresa perquè aquests senyors no envien les targetes censals.
Més enllà de preguntar el procediment o quina empresa ho faria, jo només vull saber, per exemple, si en els 10 dies que queden jo puc rebre la notificació per ser president o vocal de taula.
Jo també voldria saber-ho.
Només això, és a dir, sí o no. No vull saber ni l'empresa que ho farà ni com es farà.
Jo crec que si li pregunta això li dirà lo més sincer que pot dir-li un president de la Generalitat en la seva situació en aquests moments. Ho intentarem. Crec que és el màxim que li pot dir.
Ara, no vaig aconseguir ni això.
Mira si el dubte, mira si el dubte és fort.
T'ho dic perquè
mira si l'inseguretat.
És a dir, jo davant de preguntes molt concretes i crec que tenien una resposta bastant fàcil, que podia ser aquesta, eh? Intentarem de tots els mitjans de que sigui així. El que em vaig trobar no va ser ben bé això.
Què va ser?
Bueno, va ser el punt de dir, si no t'arriba i no arriben les notificacions
no
de presidents de taula... Doncs llavors seguirem el procediment de que els primers que arribin al col·legi seran el president i els vocals. Que és el que passa amb la llei espanyola.
Llei electoral espanyola. És sí, que s'aplica la mateixa perquè no hi ha electoral pròpia.
La diferència...
És que allà sí que arriben les notificacions.
Clar.
Però la diferència també és que allà es poden fer les notificacions amb tranquil·litat. La diferència també és que estem intentant comprar un procés que es fa, no direm les garanties, que és la paraula tramposa, sinó amb tot el suport de la llei i de l'aparell de l'Estat, amb un referèndum que s'està fent com es pot i saltant per les séquies. Aquesta és la diferència.
Per cert, que em crida l'atenció que ens regim a Catalunya per la llei electoral espanyola sent l'única, de moment, comunitat autònoma que ho fa perquè no hem sigut capaços, en 40 anys, de reformar aquesta llei electoral com sí que han fet tota la resta de comunitats autònomes.
Però fixa't, s'han fet una ràdio tan xula com aquesta. Sí, és a dir, hi ha coses que els nostres representants polítics han estat incapaços de fer absolutament i compartir, i coses que han fet molt bé.
Si vostè vol fer d'advocat defensor del govern i
no,
de la Generalitat...
Defensant l'estudi de Catalunya Ràdio.
No, el govern no.
Em sembla fantàstic,
no,
però
aquí han passat...
Però, senyor Sánchez, que en més de 30 anys de Generalitat no haguem estat capaços...
Evidentment.
I de Parlament de Catalunya no haguem estat capaços de fer una llei electoral pròpia, crec que és un greuge que ens hem d'atribuir.
Evidentment, i estava tractant la seva afirmació que compartisca el 100% amb ironia.
La ironia la utilitza per intentar, passar per sobre del que jo deia.
No, la ironia la utilitza com vostè en benefici propi. Però li diré una altra cosa, i és que no puc parlar mai a favor d'un govern.
Sí, per què no hem coincidit més amb tertúlies, vostè i jo?
Perquè vostè no vol.
Vostè no vol. Si voleu, cada dissabte comencem així, parlem del que està passant, eh?
Hòstia, jo no puc.
Jo crec que...
Si
el Vicent la setmana que ve encara estarà per aquí...
Aquesta intensitat de dissabte al matí jo no la suporto, eh?
I el Jordi vol dormir també de tant en tant una mica, no?
A mi me'n va la marxa perquè em recupera, com ha dit
doncs mira,
molt bé el senyor
Evole. Si et va la marxa, te'n posaré una de bona. Jordi Evole va escriure el juny passat al periòdico això.
Hòstia. Creo que el movimiento independentista fue una revolución ciudadana allá por el 2012, con apoyos institucionales y de medios de comunicación públicos, pero que sin el empuje desde la base no hubiesen logrado nada, por más propaganda que les hubiesen hecho.
I diumenge passat deies això.
Llegados a este punto, ¿es legítimo ser crítico con la reacción del Estado y con la misma legitimidad estar en desacuerdo con la convocatoria de este referéndum? Yo creo que sí. Y les puedo asegurar que así están unos cuantos, la mayoría callados. Van con cuidado porque a medida que se acerca la fecha, más posicionados se les exige estar. Y las medias tintas no valen.
Té raó, Jordi Évole, quan diu que les mitges tintes no...
Un moment, Ricard, perdona.
No valen?
Aquesta música de por que li he posat
sí, però
en
el un...
text. O sigui, això...
És...
Això, a veure, un moment.
És que és una columna sinistra.
Els muntatges manipuladors de la tele i ràdio pública d'aquest país són acollonants.
Això sí que no t'ho tolero, eh?
No ho confonguem.
Home, que no ho toleres? Però, home, posar una música de por davant d'unes paraules que...
No confonga vostè.
No
confonga vostè. La música el que genera és un ambient, com bé saps.
Un ambient de por.
I com més estudiat. Una música el que fa és una música diegètica. I es posa per il·lustrar un moment d'ambientació.
Si en aquest moment busquem la
distensió... Jo li he dit que li donava més marxa, no li he dit que li donava més distensió.
Amb aquesta... Tu mateix t'estàs descollonant de la música que has posat.
Sí, clar, perquè m'ha fet gràcia. Però
a mi ja em sembla bé veure clips musicals...
No trobo per tu que diguis això, Jordi.
Clips musicals preciosos, als Telenotícies, amb músiques precioses, sobre imatges precioses que es veuen aquests dies a Barcelona, ja ho he assumit. Però que les meves paraules les il·lustreu amb música de por...
No era música de por.
Si us plau, oients, truquin a Catalunya Ràdio.
Jo crec que vostès el que han de fer és vindre cada dissabte al matí, tindre aquesta tertúlia mateixa que estan tenint perquè l'audiència ho celebrarà.
Crec que és barrejar coses que ara no...
Has barrejat tu una música de por amb un text que no era de por.
Bueno, a veure...
Tornem als mitges tintes?
Jo defenso la música de por perquè m'encanta el gènere. I continuem.
Mitges tintes. Passa això que no es pot estar entre mitges tintes?
És difícil que quan hi ha un debat social en profunditat i molt actiu i que ocupa moltíssim l'atenció de la gent, i a més és un debat, per dir-ho així, d'epidermis, per exemple, li explica el president Trump o no el president contra o a favor del president Trump, per exemple, o a favor o en contra de l'avortament, per exemple, o a favor o en contra de... És normal que hi hagi una certa tensió social, però jo crec, i creia fins ara, i això passa en molts països civilitzats i no passa a Espanya, que els conflictes socials i les grans dualitats socials que impliquen de vegades poques mitges tintes se solucionen en política.
Clar,
és a dir, els parlaments estan precisament per evitar que en el carrer les coses es posen a un això. I, a més, vaja... Encara em sembla una cosa, i crec que això el senyor Evolem ho permetrà. I jo crec que es pot posar una musiqueta més o menys alegre a manifestacions i concentracions que són sempre festives, amb un munt de gent que hi va, fins i tot amb nanos, amb fills, i que quan els entrevistes vius una certa normalitat social de gent normal, o quan veus com van veure ahir, també ho hem vist per imatges de TV3 en aquest cas, l'extrema dreta manifestant-se a Barcelona i quins mitjans i quines expressions gasten. I encara una altra cosa.
En cap moment he dit que no es
podien
posar aquestes
músiques
i he dit que
Jordi.
Perquè a Salvados també jugueu amb músiques i amb l'ambientació, amb tot això.
Busca un moment com el que tu has posat ara mateix amb el meu text. Busca-li i me l'ensenyes.
Va, que te'l troba, no li ho digues, que te'l troba.
No, busca-li i me l'ensenyes.
Te l'ensenyaré.
No, ho faré. Perfecte, però t'hauràs d'anar molt lluny, quan Salvados era més de riure i això, però ara jo crec que fa molts anys que això no ho fem, però bueno. Endavant.
Bé, és igual. No vull entrar en això.
No, tio.
Seguim.
Seguim. Hòstia, puc dir que no m'ha agradat la música?
Sí, ho pots dir perfectament.
Jo també vull dir una altra cosa. Que em sembla que és l'anècdota i una sinècdo que la gent, molta gent ha anat al Baleigeb i saben què és, prendre el tot per la part o la part pel tot, que aquestes anècdotes de vegades passen i que a vostè els poden semblar més o menys correctes, d'acord. Ara, li diré una altra cosa. Jo crec que hi ha la categoria que és molt més important. No crec que hi hagi ni una sola ràdio, ni un sol mitjà de comunicació en aquests moments fora de Catalunya que estigui tractant el tema i la qüestió que estem vivint en aquest país amb la mateixa pluralitat, tranquil·litat i visió diferents que estan tractant els mitjans d'aquest país. És a dir, jo l'altre dia mirava Televisió Espanyola el dia que va haver-hi les detencions, per exemple...
Un desastre.
Home, no un desastre, no.
No un desastre,
Una catàstrofe comunicativa... comunicativa, democràtica, a tots els nivells.
Vicent, jo això... És que t'ho signo ara mateix. Bueno, és que no tinc cap problema.
Doncs aleshores no esperem en l'anècdota.
Ara, que no vulgui reconèixer la contribució que han fet els mitjans públics a la causa a Catalunya, a la causa independentista... No, això és una evidència. És una evidència. Que tu em dius, no, però hi ha pluralitat a les tertúlies. No t'ho nego, però les línies editorials dels mitjans públics catalans han estat a favor d'aquest moviment. I negar això Em sembla que és una evidència tan gran que ni l'independentista més independentista et diria no és veritat.
Jo li dic, és matisable. No han estat... No, bueno, perdone, la línia editorial, ho lamente, perquè jo no hi era, i sé que la gent que m'ha precedit fent una línia sempre d'equidistància, més decantada...
Home, per favor.
Escolte, jo m'he vist TV3 tota la vida.
I jo també.
I vostè, senyor Évole, sap que jo he tingut sempre, perquè em coneix una miqueta, unes conviccions molt clares respecte al tema. Jo no m'he sentit moltes vegades representat pels programes dels mitjans públics.
Ostres, que potser està molt radicalitzat.
No, bueno, així això em diu la gent de Ciutadans. Enhorabona que vostè pugui coincidir amb aquesta gent.
Era una ironia.
Jo no em sé. Aquí també era una ironia.
Era una ironia i el seu ha sigut una punyalada trapera que encara estic sagnant.
És que l'ofici de drapaire m'encanta.
Bueno, en tot cas,
un moment, vostè estava preguntant...
En diferenciar la línia editorial dels companys periodistes que treballen en aquests mitjans públics.
Home, ja ho estic fent.
D'acord.
I jo li diré una...
El què?
De separar una mica la línia editorial del que és la feina que fan els companys professionals d'aquestes cases.
Home, sí, això no t'ho nego.
Però això no es pot separar.
Us asseguro...
Però la línia...
No, perdona, és que això no es pot separar. Un moment. Això no es pot separar. És a dir, la línia editorial del diari El País aquests dies està claríssima. I el treball de tots els redactors i professionals del diari El País pot ser tan honest com vostè vulga i jo el defensaré fins al final. Però també diré, aquest treball no s'entén, i en això el senyor Revoleta raó, sense una línia editorial que els marca ara. La diferència que hi ha entre la línia editorial en mitjans públics a Catalunya i una empresa privada a Catalunya o a Espanya és molt gran, eh?
Senyors...
De veres, és molt gran.
Ricard.
Què ha passat ara?
Ai.
No, és que a mi que es digui que no es vol exercir un control polític d'aquests mitjans és que m'escandalitza.
I que es pugui aconseguir l'escandalitza?
Que què?
Que es pugui aconseguir l'escandalitza, perquè li puc dir que jo, que he treballat en diversos moments en TV3, he vist que hi havia un intent de control polític i molta frustració dels polítics que intentaven aplicar-lo perquè precisament els professionals que diu vostè anaven a la seua amb tota la raó del món.
Què et diuen a tu, a vegades, des de dalt, Ricard?
Què vols dir des de dalt?
Què et diuen?
Qui és des de dalt?
Des de dalt, la Corpo, els directius d'aquesta casa...
Fem una altra cosa. Espera, que està posant-lo en un compromís. Fem una altra cosa.
No, és que el compromís...
Ara que tenim l'antena oberta...
Hòstia, atenció, eh? Poseu música d'atenció.
Poseu la de por, la mateixa que m'agrada, aquesta. I considerant, a més, que és molt fàcil trucar per telèfon aquí, jo vull que algun professional de Televisió de Catalunya digui, sóc jo o algun dels seus directius d'informatius, li hem donat consignes en algun moment o li hem dit com havia de fer la seva feina. I li puc dir una altra cosa per si no la té clara. Hi ha una pluralitat de tendències, de veure la realitat i d'aplicar-la informativament a TV3 impressionant.
La meva única afirmació era que negar que les línies editorials dels mitjans públics catalans han estat a favor del procés era una evidència tan gran que negar-ho em sembla que...
No coincidim exactament en la realitat.
I vostè mateix, quan jo li he dit això, l'únic que m'ha dit és sí, però matitzem-ho.
Li dic una cosa, que jo en aquests moments sé, perquè li estic dient...
Que és el que hi ha, que no passa res. I ja hem arribat a un moment.
No és el que hi ha.
Sí, si portem tants anys que ja no ni destaquem l'anomalia.
No, perdone, és que s'equivoca...
Ni destaquem l'anomalia.
Però s'equivoca vostè profundament amb això i em sap greu. No, bueno, jo també me puc equivocar, no faltava més, però no seré jo que reconegui ara mateix aquí l'equivocació.
No, ja la reconeixeré jo sol.
Perfecte, ja me la reconeixerà vostè. Ara li diré, jo... que tinc la línia que tinc personalment i que després, quan l'aplica el periodisme, intente ser tan honrat com puc.
Ho fem tots.
I deixe que la gent treballi amb tota tanta llibertat com jo puc i que em sembla que és molta. Escolta, jo li diré, en els últims anys, quan mirava els mitjans públics d'aquest país, sí, feia abstracció de la meva professió i només pensava en els meus sentiments, en les meves conviccions o la meva ideologia, no em sentia representat en la línia ideològica d'aquests mitjans. I ho lamento moltíssim, senyor Évole, perquè li ho he de dir així.
Ara ja sí.
Home, no, perdone, ara tampoc.
Ara tampoc.
Moltes vegades. Hòstia. Però i no passa res, com mi pan me lo como. Vostè què es pensa? Que jo quan veig un 30 minuts o un Sense Ficció o els informatius de TV3 dic, com pense jo, que content estic.
Vostè sap perfectament que jo no estava parlant d'això. Estic parlant de la línia editorial d'una casa, d'uns mitjans públics.
Pues
que si vostè em nega que han fet molt pel procés i per la independència, ostres...
Senyor Évole, és molt més fàcil, i ho dic jo, aplicar la línia editorial, el qualsevol mitjà privat a Catalunya o a Espanya, o qualsevol mitjà públic a Espanya que no en qualsevol mitjà públic a Catalunya. I espere, i li ho explicaré per què. M'agradaria que vostè parlara algun dia, que vostè parlara algun dia amb la gent del comitè professional de TV3 i amb la gent del comitè d'empresa de TV3, que tinguera, que tinguera un debat com el que ha tingut amb el president i que es preguntara això que m'està dient a mi.
Ho intentaré fer.
Perfecte.
Digues, Jordi.
Li puc assegurar que en els mitjans privats, que evidentment també hi ha línia editorial i que també volen que fem segons quines coses, ja li puc dir que pel que a mi respecta, que tinc una horeta de televisió a la setmana, que no és res, però en aquesta horeta jo sempre he fet el que he volgut.
Riuré tant com vostè dient. Perquè estic segur que vostè en algun moment, com altres professionals d'altres mitjans, en algun moment, primera, vostè és vostè, i el mitjà ja sap que vostè és vostè i vostè és l'estrella. Seria molt difícil que el mitjà intentara eclipsar la seva estrella. I segon, estic absolutament segur, i ara vostè està dient, està dubtant de la meva paraula, que vostè sí que ha rebut pressions.
Evidentment.
Tothom, pressions clars.
Vostè no m'ha entès. Jo només li he dit que pressions es reben, clar que sí. I els professionals estem amb l'obligació de suportar-les. I ja està.
Perfecte. Hem arribat a un acord.
Jordi Évole, Vicenç Sanchís, moltíssimes gràcies per venir.
Un moment, que jo
vull dir una cosa.
Molt ràpid.
Vull que agraïm la senyora Évole l'altre dia, que va llegir un manifest de 3.000 periodistes, em sembla que era catalans,
sí?
Per això que està dient ara. Perquè, per sobre de qualsevol altra discrepància, aquest senyor i jo ens respectem.
I tant, ara qualsevol vara...